Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Rafael de Ribot. Benjamin Netanyahu ignora les peticions d'alto el foc al Líban i Gaza. El primer ministre israelià adverteix als líders mundials que continuarà amb l'ofensiva contra l'Iran i els seus aliats. Netanyahu assegura que Israel lluita per la seva vida i que fa tots els possibles per garantir la pau. Washington, Francesc Garriga.
Discurs dur i contundent de Netanyahu que ha advertit l'Iran que no hi ha lloc on el braç d'Israel no pugui arribar i que, si són atacats, respondran. El primer ministre israelià assegura que ha vingut a Nova York a contracor, forçat per les mentides que ha anat escoltant.
I didn't intend to come here this year.
No tenia la intenció de venir aquí aquest any. El meu país està en guerra, lluitant per la seva vida. Però després de sentir les mentides i calúmnies cap al meu país per part dels oradors des d'aquesta tribuna, he decidit venir aquí i dir les coses clares.
And set the record straight.
Netanyahu ha criticat durament l'Iran, Palestina, però també la resta del món que diu es confon moralment quan vota per condemnar Israel a les Nacions Unides. A més, ha qualificat de maledicció l'arc del terror que formen l'Iran, Iraq, Síria i el Líban. Francesc Garriga, Catalunya Ràdio, Washington.
Més notícies amb Montse Pujol.
L'arcabisbat de Madrid organitzarà un acte de reconeixement i reparació a les víctimes d'abusos per part de l'Església el 21 d'octubre. L'acte es farà a les 7 de la tarda al portal de la Catedral de l'Almudena. Ho ha explicat el cardenal arcabisbe de Madrid, José Cobo.
Consistirà en un acto público y una petición de perdón y una oración de reparación y también de visibilizar, por un lado, el proyecto que se ha hecho, el acompañamiento que se ha tenido y también por poner delante de la Iglesia y delante de la sociedad la voz de las víctimas, que yo creo que también merece la pena ser escuchado y que se sientan con protagonismo y también acogidos por la sociedad.
El Departament d'Interior activa aquest cap de setmana les batudes per retirar armes blanques de la via pública. Es posarà especial atenció a la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana, però es faran batudes també a Lleida o a Manresa. Està previst que comencin aquesta mateixa tarda al transport públic i als carrers i s'allarguin fins a la matinada en zones d'oci nocturn. Són espais que han triat els Mossos per la seva especial conflictivitat, segons ha avançat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
El que anomenarem els espais de protecció reforçada. Des de les regions policials es definirà en aquests espais on hi haurà per retirar el major nombre d'armes blanques possibles.
Un estudi de l'Institut d'Estadística de Catalunya situa en un 7,3 sobre 10 de mitjana la satisfacció global amb la seva vida dels catalans l'any passat. Els homes quedarien una mica per sobre de les dones en aquesta valoració. Els joves es mostren més satisfets, mentre que els jubilats puntuen el grau de satisfacció amb la seva vida gairebé un punt per sota de la mitjana global. I també és més alt entre les persones que tenen estudis superiors que entre les que tenen un nivell primari. L'estudi de Escat també recull que el grau de confiança de la població en les altres persones no arriba als 6,5 sobre 10 de mitjana.
Mor als 89 anys l'actriu britànica Maggie Smith, guanyadora de 2 Oscars i coneguda sobretot pels seus papers a la saga de Harry Potter i a la sèrie Downton Abbey. L'actriu de cinema, teatre i televisió va tenir una extensa carrera que va començar a mitjans de la dècada de 1950. Actualitzàvem ara la situació del trànsit a la xarxa viària. Mariluz García, equip viari, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs destaquem a aquesta hora algunes cues a la C-17 a Canovelles, direcció Barcelona, la B-30 a Barberà del Vallès en sentit sud i també a Cerdanyola en sentit nord, la ronda litoral amb aturades de zona franca fins a Montjuïc en direcció al Nus de la Trinitat i la ronda Adal, que ja millora força després de diverses incidències, però encara queda lentitud de Diagonal a Vallcarca en direcció al Nus de la Trinitat. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
Els esports amb Sergi Andreu.
El Barça prepara el partit de demà contra l'Osasuna sense Rafinha i Casadó, que s'han quedat al gimnàs, tot i que entraran a la llista de convocats. També s'han entrenat al marge Íñigo Martínez i Eric García. Encara en clau blaugrana, la UEFA ha sancionat el Barça amb 10.000 euros i la prohibició de venda d'entrades al pròxim partit de Champions fora de casa davant de l'Estrella Roja. Això després que s'exhibís per part d'un seguidor una pancarta d'ideologia nazi en el partit contra el Mònaco. Del D'altra banda, l'Espanyol està pendent del comitè de competició que es reuneix aquesta tarda per saber si sanciona el club després que ahir un aficionat va llançar un got de plàstic a l'àrbitre, un got de plàstic ple després del partit. Si el comitè de competició no pren la decisió, avui la podria prendre la setmana vinent. Avui comença la 8a jornada de Lliga a Primera Divisió amb el Valladolid-Mallorca a les 9. A la Champions femenina el Barça ja coneix el seu grup, jugarà amb el Manchester City, el Saint Polten i el Hammarby. Dic Amem ja té l'alta mèdica, entra en la convocatòria del Barça per viatjar al Caire, on es disputa la Super Globe, i en waterpolo, fase de classificació de l'Eurocup masculina, Zuglo de Budapest-Terrassa, Barcelona-Gènova i Mlados de Croàcia-Sant Andreu, partits que es juguen aquesta tarda.
Fins aquí les notícies.
Ai, Clopif!
Què passa, Minguella?
Escolta, ja era hora que ens convoquessis.
Què vols dir?
Bueno, perquè aquest diumenge el Tot Gira torna del minuts a escombraria. Hòstia, perquè ja fot dia que va començar el programa, bandarra.
A veure, en aquesta vida no tots són els minuts. Mira, aquest cap de setmana, per exemple, dissabte comença l'ACB pels 5 catalans. Serem el Barça-Granada de la Lliga F i farem tota la prèvia de l'Osasuna-Barça. I diumenge comencem al migdia per fer el Celta-Girona i just després, a la tarda, el Betis-Espanyol.
Tot Gira. Dissabte a partir de les 4 i diumenge a partir de 3:15. Amb David Clopés.
Ah, i felicitats, Clopés, que el Tot Gira ha fet 20 anys. Que sou un fenomen.
A Catalunya Ràdio, de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio. Amb Vicent de Carot.
Passen 6 minuts de les 5 de la tarda i per si eren pocs, Ramon Salmorri, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hosti, està molt ple, això.
Sí, ha entrat en el moment que anàvem a dir que parlaríem de sostens.
Parlem de sostens.
Molt interessant, eh? Torno després.
Va, que parlem del Barça. Parlarem un momentet del Barça perquè la UEFA ha imposat al club blaugrana una sanció de 10.000 euros i la prohibició de vendre entrades als seus aficionats per al pròxim partit de la Champions fora de casa. Serà davant de l'Estrella Roja. Fran, per què? Què ha passat?
A veure, bàsicament el motiu de la sanció és que un grup d'aficionats doncs, van exhibir el partit de Champions contra el Mònaco, el primer partit de la Lliga de Campions, una pancarta on s'hi podria llegir Flick Heil, amb una tipografia que recordava aquell lema que feia servir el partit nazi alemany amb el lema Sieg Heil. Aquesta segur que ho sabeu, és aquesta expressió que va crear als anys 30 Joseph Goebbels, el ministre de la propaganda d'Adolf Hitler, que es podria traduir com salutació a la victòria i que la fan servir neonazis de tot el món. Per tant, la UEFA, com deies, considera que la pancarta fa apologia del nazisme i d'aquí ve la sanció.
A veure, amb la normativa de la UEFA a la mà, és justa aquesta sanció, Ramon?
Bé, la UEFA està endurint aquest tipus de conductes i la veritat és que dins del marc de comportament actual de la UEFA té un cert sentit. Està passant que d'altres clubs se'ls està castigant amb que la seva afició tampoc vulgui viatjar fora de casa i el Barça no és una excepció. Veurem, per exemple, què passa amb l'afició de l'Atlètic de Bilbao, que hi va tirar bengales al seu estadi fora de casa. Veurem
què passarà, no, amb això?
I també hi pot haver sancions en aquest sentit.
Sanció doble, perquè d'una banda 10.000 euros, que per un club com el Barça, per molt que estiguem fotuts econòmicament, és xavalla, no? Sí, però per altra banda deu fer més mal aquesta prohibició de vendre les entrades la prohibició de vendre les entrades als aficionats en aquest pròxim partit de la Champions.
Crec que fa més mal una bandera del Barça al costat de simbologia nazi,
sense dubte,
que no que la teva afició no pugui anar a un sol partit.
Amb diferència. La imatge és horrible.
Sí, a més, no és la primera vegada, perquè amb el PSG també vam tenir un tio que demanava un taxi. Vull dir que és que és recurrent, això.
No, de veritat. No es pot permetre, això. Jo trobo que la sanció és justa. És a dir, i l'hem d'assumir amb el cap cot i
el Barça avui, això, en un comunicat, ha acatat aquesta sanció, l'ha reconegut i...
Sí, el Barça, ja més aquest comunicat que deia ara el Salmorri, que rebutja qualsevol apologia de la violència, diu que prendrà les mesures addicionals que calguin per expulsar de l'estadi aquesta mena de comportaments i sancionar-ne els responsables.
Fantàstic.
Jo et preguntaria, Salmo, el Barça té un problema de presència de nazis a les grades o es pot considerar un episodi aïllat?
És una pregunta molt complexa. Jo crec que el futbol té un problema històric de presència de l'extrema dreta a les graderies i crec honestament que el Barça és un dels clubs més contundents i més vehements en aquesta fórmula. Evidentment, la solució no és perfecta, perquè si no, no passaria a cap d'aquests casos, però crec que en aquest cas la lluita del club, que ha d'anar un pas més enllà, perquè està sent insuficient, però la lluita del club des de fa uns quants anys ja és prou...
Home, recordem el primer mandat de Laporta, que va ser qui va fer fora l'ultradreta de l'estadi, no?
Sí, o que això, per exemple, no passa mai a l'estadi del Barça, on tu pots tenir molt més control dels teus aficionats. Quan l'equip va viatjar fora, es fa molt més difícil.
És més complicat, clar.
Es fa molt més difícil saber qui hi ha darrere d'aquella entrada, perquè les entrades tenen un recorregut. Uh-huh. En canvi, quan passa a casa, no s'ha donat mai aquesta casuística.
Però inclús quan estan fora, en aquest cas que dèiem ara, clar, no sé si es pot traquejar. El Barça pot identificar els responsables perquè són ells qui han venut l'entrada. Si poden identificar almenys la persona a qui li van vendre i a partir d'allà saber a qui li passa l'altre, no?
És un tema tècnic i és un tema complex, perquè, per exemple, per reconèixer qui són aquests... En el cas del PSG que deia el Carlos, el Barça va sancionar aquells aficionats. Per què? Doncs perquè la policia francesa li va facilitar la documentació de qui eren aquelles persones i eren sòcies del Barça. No sé com s'ha donat el cas de Mònaco, però ja d'entrada la policia francesa, en aquest cas, pel que sigui, no va identificar les persones. Però és que, a més, es podria arribar a donar el cas que aquestes persones no fossin sòcies del Barça, per exemple. Que algú els hi hagi deixat la seva entrada. I aleshores, com sancions algú que no és soci
teu? No és soci, clar.
Clar, no tens poder sancionador perquè no ets la policia, tampoc, no?
És complex. És complex.
Ara estava pensant a l'any 2014, no ho estava pensant, m'ho ha dit abans el Ferran Domènech, que els seguidors radicals del Madrid van penjar una esvàstica a la seva fanzone a València. El 1998 la policia alemanya va tenir seguidors també del Real Madrid que cridaven obertament Sieg Heil i Heil Hitler en un desplaçament a Colònia, i podríem trobar altres casos. Et consta si mai hi va haver alguna sanció?
No ho recordo ara mateix. La veritat és que tot això amb el pas dels anys ha anat canviant molt. Abans estava molt més extès la presència de l'extrema dreta als estadis de futbol. Jo recordo, per exemple, que el València, en el seu estadi, abans de començar un partit hi havia una esvàstica a les graderies, i crec que va ser el seu entrenador, diré que va ser Jupp Heynckes, que va decidir que no jugava al partit, sí, fins que no la retiressin.
Sí, l'Espanyol, quan jugava a Montjuïc, encara hi havia brigats blanquiazules que detreien de tot, i també s'ha fet una certa feina com per...
La força que tenen, que tenien aquest tipus de grups, ha anat perdent molt pes en el dia a dia dels clubs, i això també s'ha notat.
Això que diu el Ramon és veritat, perquè a més moltes d'aquestes aficions violentes, el que comptàvem eren amb la complicitat de les directives, és a dir, fins i tot hi havia algunes que tenien el seu despatxet, que ja la directiva els hi facilitava, i no calia que les entressin ni que cap... membre de seguretat vigilés si hi eren o no, perquè ja les posava el club directament, i això passava als anys 80 aquí al Barça, i segurament passava a molts altres clubs. I aquí a Catalunya passa una altra cosa, que és que als catalans ens agrada tant l'autodiagnòstic, que som molt escrupolosos amb el que fem molt malament. Però és cert que de vegades fem servir aquest argument de és que al Madrid també li ha passat i no li han dit res.
Sí, però és que no ha de passar.
Exacte. Però no ha de passar de cap de les maneres. Però aquí fem les coses bé i a d'altres llocs no es fa. També, com deia el Ramon, aquí s'ha sigut molt escrupolós amb aquesta qüestió.
Han passat ja més de 30 anys... que no era Jupp Heynckes, perdona que et corregeixi, era Gus Hiddink, crec.
Això mateix, perdona, tens raó. Sí,
allò va ser el 92. Sí. El 92.
30 anys.
És 30 anys. O sigui, vull dir...
32.
Una acció, a més, molt valenta. Hem vist més entrenadors demanar coses així després? Jo crec que a mi no em sona gaire. Un entrenador demanar explícitament no. Traieu aquesta bandera del meu camp. Jo no ho he vist mai després de Gus Hiddink.
Però és que és el poder que tenen.
Sí, està clar.
Ramon Salmurri, moltes gràcies, estimat. Ho sentirem a les 7, no?
Sí, senyora.
Què passa?
Sí,
què t'has deixat de dir?
No m'he deixat de dir.
Alguna novetat del porter del Barça o no?
Home, sí, és veritat, què?
De Szczęsny, us referiu a Szczęsny, sí, no? Us agrada Szczęsny?
Perquè el sabem pronunciar ara.
Que és guapo. Sí.
No t'agradaria.
No l'he valorat en aquest sentit.
No t'agradaria aquest.
No hi ha novetats. En principi, la setmana vinent ja rondarà per Barcelona i vaja.
I els estancs estan contents.
Aquí l'altre dia va venir la Laia Tudeli, va explicar que tenia alguns comportaments que potser no eren de la...
Estàs parlant de fumar, Fran. Digue-ho.
Mira, fuma o no fuma? Rosa o negre?
La vaig explicar al doctor.
Rosa o negre.
I l'explicaré, per tant, ara aquí també.
Esperem que sigui tabac.
Aquest home és el porter de la selecció era el porter de la selecció de Polònia, i Polònia es va aconseguir la classificació per l'Eurocopa el març del 2024, és a dir, fa 4 dies. I ho va fer en un partit contra Gales, jugat a Cardiff, que va arribar a la tanda de penals. Mm-hmm. Hi ha moltes teories que parlen de com s'ha de gestionar amb un porter una tanda de penals, si li has de dir on xutaran, si l'has de deixar que desfogui.
Sí.
Chesney, que va ser l'heroi de Polònia en aquella tanda de penals aconseguint la classificació, el que va fer entre la pròrroga i els penals va ser anar al vestidor i fer-se un cigarret.
Molt bé, Chesney.
Bravo.
Molt bé, Chesney.
Això no donava un respecte, de veritat.
Ramon Salmurri, moltes gràcies. Et sentim després al Tocosta. Fins ara.
Tot dissabte hi ha futbol femení.
I hi aniràs?
I tant.
Ets una fan acèrrima, eh?
A mi no m'agrada futbol, però fins que...
El femení sí.
No, fins quan els seus sous s'igualin als altres,
ui,
deixaré d'anar-hi.
Doncs filla meva, et faràs experta en futbol.
Mentrestant, sóc del futbol femení.
Escolteu, un quart tocat de 6 de la tarda, i sembla que no deixem de ser molts, eh? Hola, Marta.
Com esteu?
Marta del Cor.
Relleu.
Relleu amb Ramon Salmurri. Atenció a aquesta dada. S'estima que el 85% de les dones utilitzem una talla incorrecta de sostenidor, especialment quan fem esport. I vinculat amb això, avui hem llegit al País un article que ens ha sorprès. A veure, Marta, què ens explica?
Doncs mira, es veu que quan una dona corre sense un sostenidor esportiu adequat, ho han mesurat i els seus pits es poden moure entre 4 i 10 centímetres de dalt a baix.
M'està fent ja mal.
No, però espera't. Hosta. Perquè segons quins exercicis, com per exemple salts, o quan corres i allò amb ímpetu, sí, i saltes bastant, aquest desplaçament pot arribar fins als 17 centímetres.
Que no hi ha hagut un estudi,
sí, nosaltres no ho hem notat,
que saltaves i et baixava la consciència als dits dels peus.
Sí, perquè
no
més...
ho sabíem abans.
Ha quan saltes... de venir el País.
Oh, ha de venir el del País a dir-me un article el 2024.
El listillo, molt bé.
És que fas un cop sec i notes, bum.
Sí, ara 2024. Eh? Després la meva mare que... em pregunta, què és el biaix de gènere de la investigació mèdica? Doncs pues això, mama, que el 2024 ens diguin quan cauen els pits.
Deixa'm recordar que de seguida parlarem d'això, de viatge de gènere a la medicina. Ets una exagerada. Viatge de gènere i sexe en salut. Amb la Isabel Montaner, periodista i feminista, i amb la Blanca Collvinent, que és metge de família. De seguida en parlarem. Marta, deies.
Això, una altra cosa que tampoc havíem notat és que els pits no només es mouen verticalment, sinó que també ho fan lateralment, sobretot quan movem braços o quan fem rotacions del cos. La conseqüència de tot això, si som dones, doncs ho sabem, les que tenim pit, vaja, si més no, és el dolor mamari.
Home, a veure, carquinyolies...
Que senyors també, que també hi ha senyors amb pit.
Sí, però aquí a la taula no.
Caigut?
No, perdoneu, que hagi observat, eh?
No començo.
Però tu portes sostenidors d'esport, Esther?
Jo sí, quan faig esport. Però m'havia acostumat, que no sé si és bo o dolent,
els
a portar-los sempre.
Jo també.
I em van dir, sisplau...
Els d'esport?
Sí.
Però quins d'esport?
Allò de tres voltes
els
lligat
que
no respires.
Que et comprimeixen, que tampoc sé si són els que s'han
de dur. No crec que sigui. Ara parlarem.
Ja
ara parlarem. A veure, Marta, més
una
dades.
Una altra dada, abans el Carlos ja us ha fet spoiler, però, perquè els que no ho hagin sentit, el sostenidor esportiu es va inventar l'any 1977, és a dir, fa només 47 anys. Clar, fins aleshores les dones gairebé no teníem espai en el món de l'esport i aleshores doncs, ningú se li havia passat pel cap que podíem necessitar un sostenidor d'aquest tipus. A finals dels 70, dues estudiants de la Universitat de Vermont van crear el Jock Bra, així com ho van batejar. És reconegut com el primer sostenidor esportiu del món. I bàsicament el que van fer, això és curiós, va ser unir dos suspensors d'home.
Ja veieu,
ja
veieu.
Va haver d'agafar el que ja estava creat pels homes, unir-ho i crear el joc bra. Però, afortunadament...
És molt fort, eh?
Sí. Massa lluny hem arribat a les dones,
si
ja t'ho dic.
Si un pit fots com dos testicles.
Sí, no, però en aquell moment és el que hi havia,
no. Estudiants... Però dic que és molt fort, perquè s'inventaven els suspensors per homes, és però, en canvi, fort. Dues coses que tenim aquí davant, que són més evidents que els testicles,
exactament.
No tenien cap tipus de tensió.
No, i, en canvi, els suspensors, ara, jo crec que a dia d'avui es tenia una mica... Què?
Feu servir suspensors quan feu esport?
No, bueno, jo no faig esport.
És un tipus de calçotet.
No, sí, els porters d'handbol, no?, que porta per protegir.
No l'any no tenia de tela, normals.
No, jo no ho faig servir, no.
Algú ens pot explicar què és un suspensor? 93-201-7474. Algú que faci servir suspensor encara ara? Per què es fa servir? Per quin tipus d'esport es fa servir? Home, si fa salt de pèrtiga, potser hauria de ser una cosa així. 93-201-7474.
Salt de pèrtiga. Entès que és bastant un tipus de calçotet. Simplement el que passa és que és amb tira i el que fa és sostenir els testicles.
Està com apretat, diguem, no?
Sí, però vull dir que sí, com un tipus de calçotet, perquè serà una mica ja de moda, eh?
No ho sé, expliqueu-m'ho, audiència. Avui en dia hi ha molta oferta i l'estètica també ha millorat considerablement en els sostens esportius, eh? Però el que volem saber és quin tipus de sostenidors són més adequats per fer esport. Si us sembla, saludem a la Consoli Senyes. Ella és fundadora de l'empresa Esbelta Lencera i experta en llenceria i cotilleria. Consoli, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs, Consoli?
Estupendamente.
Escolta'm, així d'entrada, jo sé que tu ets una experta que et dediques a fer xerrades, també, al respecte. Quins tipus de sostenidors esportius tenim?
Bueno, pues de esportivos también hay muchísimos tipos. Como todas somos únicas, diferentes, cada mujer... hay muchas cosas que estaba Marta diciendo y yo estaba sentando con la cabeza. O sea, cada mujer tenemos una talla y una forma de pecho bien diferente, incluso un pecho diferente al otro. Y me ha llamado mucho la atención lo que ha comentado de que hace... pues eso, decir, ostras, en el 2024 nos hemos enterado de todo esto que está diciendo el país. Pues efectivamente, como sociedad, pienso que algo no estamos dando demasiada información a las jovencitas cuando se empiezan a desarrollar. Ahí decías, mamis, atentas, porque hace más de 30 años que me dedico a la corsetería especializada y ya entonces los profesionales, los médicos, decían que había más de un 80% de mujeres que no llevaban la talla correcta. Y después de 30 y tantos años seguimos diciendo lo mismo, pues evidentemente hay un poquito
alguna cosa
de
falla,
desinformación.
Ho dèiem abans, Consoli, que jo vaig descobrir la talla que portava real de sostens amb 40 anys, és a dir, l'any passat, o fa dos anys, això.
I també el sistema per trobar la talla és una mica complicat, perquè t'has de mesurar, no és allò, jo faig tal talla i ja està.
Has d'anar a un lloc especialitzat.
Sí, però després el sistema de tallatge canvia segons la marca, i després ja em diràs, jo faig la 95D espanyola, perquè després hi has de comprar aquí, més avall de la Diagonal, que hi ha una botiga que la marca és francesa, i llavors allà no correspon.
Això em passa amb Change, Change Lingerie, que és francesa, o sigui, les altres talles.
I llavors, clar, quan has descobert la teva talla a un lloc, després vols canviar de marca...
Però l'ideal, insisteixo, encara vagis a una altra marca,
hi ha a la corseteria
persones especialitzades que et mesuren i et diuen d'aquesta talla això, i ja està.
Això és l'ideal, perquè aun siendo de la misma marca... Da igual españoles que europeos, que americanos, nosotras que trabajamos con todas las, o sea, europeos, ingleses, americanos, efectivamente, lo que pasa es que, mira, todos los sujetadores, lo digo para todas las mujeres, en las tallas, donde pone la etiqueta de las tallas, ya nos viene ahí puesta talla europea o talla francesa. Aquí en España correspondemos con la talla francesa. Vale, viene la italiana, la francesa, la americana.
Ja no es lia. Tornant a la pregunta d'abans, quins tipus de sostenidors esportius tenim? Crec que hi ha dos grans tipus, no?
Sí. Sí, mayormente los más, digamos, los dos tipos son el crop top, es más típico, y el de encapsulación, que son los que aguantan más cada pecho separando una copa de la otra.
Clar, hi hauria el que sembla un top, el top clàssic, com una sabateta curta. I després, compressió. I després hi ha un altre que sovint es lliguen per davant moltes vegades i l'esquena és creuada per darrere, oi? Que tu te'l lligues endavant.
També. I que aquesta vegada estàs d'estirar una mica i agafar aire.
Clar, però així respectes una miqueta de pit, no? Que tingui com que pica soleta, no? Quin tipus hem de triar, per exemple, si tenim el pit gros?
Mira, muchas veces, como os he comentado, que como cada pecho es diferente, incluso de una mujer a otra tenemos un pecho diferente, es que da igual, o sea, da igual que tengamos mucho, más volumen o menos volumen, partiendo de que todas las mujeres tenemos glándula y que esta glándula solamente está cubierta pues por la piel y unos ligamentos muy finos, que son los ligamentos de Cooper, y un tejido graso adiposo que hay en medio. Claro, si no lo llevamos bien sujeto, da igual grande que pequeño, porque hay muchísimas mujeres con el pecho, con la mama más pequeña, y también les duele, y también se les deforma. Y o sea, lo que ocurre es que, claro, a más cantidad tengamos, eso se nota más si no va bien sujeto ese movimiento, pero la mama sufre igual en un pecho más grande que en un pecho más pequeño.
Consoli, deixem fer una pausa, perquè tenim un oient que ens ha trucat pel tema suspensors. A veure, parlem amb en Josep Lluís. Josep Lluís, bona tarda.
Hola, bona tarda, Elisenda.
A veure, suspensors, hem dit, és una cosa de modés antiga.
Jo tinc una certa edat, saps? Jo tinc 76 anys.
Bueno, va, fill meu.
Però jo havia jugat molts anys a rugby.
Sí.
I abans de que apareguessin els slips, els calçotets slip, no fa masses anys que existeixen. Hi havia una peça que es deia suspensori, que era com una cinta blanca que anava a la cintura i recollia l'escrot amb una peça triangular. I alguns, esports, com per exemple el hockey en patins, que utilitzaven aquelles, la bola era molt dura i, sí, i podia, un cop de bola podia afectar a l'escrot de la persona, a sota d'aquests suspensoris posava una peça que es deia coquilla.
La coquillera, clar que sí.
I llavors això protegia de la... Era una protecció de l'escrot.
Clar, tu imagina't, una d'aquelles boles, o un puc, si era sobre gel, allò et deixava assegut una
qualsevol, o inclús, per exemple, el béisbol, també l'utilitzava.
No, encara s'utilitza, la coquilla, el béisbol.
I a l'embol.
Sí, per això. Jo ho recordo, o sigui, el del suspensori, ja fa moltíssim temps, els últims anys que jugava, ja no el feia servir. Però jo el primer que me'l vaig anar a comprar, me'l vaig anar a comprar a França, perquè aquí no n'hi havia, a les cases d'esports.
Curiós, doncs t'agraeixo moltíssim la trucada. Ja sabem que ha quedat una mica erradicat amb el, amb el tema de l'eslip, però això va existir, inclús per esports com el futbol, com l'hoquei, jo crec que es segueix portant. Josep Lluís, moltes gràcies.
Molt bé, gràcies a tu i bona tarda. Feliç embaràs, amiga.
Gràcies, bonic, una abraçada. Són tan macos els nostres clients.
Perdona, ara que ha dit això...
Em poso vermella i tot.
Un altre temacle. Els sostenidors, ja veuràs, eh?
No, ja ho he vist.
Ah, vale. Ja obrirem aquest meló.
Guarda'l per un altre programa.
Ja obrirem aquest meló, Elisenda.
La consoli no ha de penjar perquè després he de parlar amb ella.
Sí, parla-hi.
Us dic una cosa, què està passant aquí? Què està passant aquí que s'està desbordant tot plegat? En fi, tornem als sostenidors esportius. Consoli, estàvem dient, pits grans, pits petit, quin tipus... Quin tipus de sostenidors hem de triar, per exemple, si fem un esport d'impacte, d'allò de córrer, saltar?
Sí. Pues si vamos a tener más impacto, pues hay sujetadores de mayor impacto. O sea, a los sujetadores deportivos cumplen la función. Unos son de función ligera, función más fuerte y función máxima. Nosotras, por ejemplo, cuando viene una señora buscando un sujetador deportivo, ¿para qué tipo de deporte? Claro. Porque efectivamente, si vas a hacer yoga o vas a hacer pilates, pues no tienes quizás la misma necesidad que cuando vas a correr o cuando vas a hacer spinning o vas a caballo. Sí. El pádel, efectivamente. Entonces ahí, como hay más impacto y más movimiento y las mamas, como decía Marta, se desplazan así, pues para que no haya rotura de ligamentos, por ejemplo, una de las causas que puede haber, pues lo importante es llevarlo bien sujeto. Si a veces solamente estamos dándole importancia al sujetador en cuanto a la estética, però tiene muchísima importancia a nivell de salut.
Jo et pregunto, pot ser un problema que ens comprimeixi massa el sostenidor?
Sí, també podria ser un problema.
També podria ser un problema.
Sí. Tenemos que buscar tejidos firmes, pero a la misma vez que también nos permitan movernos, porque si tú estás haciendo un deporte como yoga o pilates y no puedes respirar, tampoco es. O sea, simplemente es que las mamas son las que han de estar bien fijas. Las mamas, pero el resto del cuerpo, claro, tenemos que movernos y poder hacer estiramiento normal. Entonces, efectivamente, hay muchísimos deportivos. Esto que me decías de que chafen, o sea, ojo con estos tops, que chafa mucho. Yo siempre recomendaría ir a sujetadores, aunque sean deportivos, a una tienda especializada, porque en las tiendas especializadas en deporte, claro, no son corseteras. Entonces están estos tops que son S, M, L, XL, y ahí entremos todas. Y claro, ahí es cuando dices, ay, se me desborda, esto no me sujeta, esto, porque tenemos diferentes contornos, diferentes copas...
Formes.
Sí, formes.
Mira, deixa'm sumar a la conversa la Raquel Tulleuda, la nostra ginecòloga i sexòloga de confiança. Raquel, bona tarda.
Bona tarda.
A veure, Raquel, aquí has d'entrar tu, perquè ara ja ens ho ha dit, eh? De fet, la consola ens ha dit, epa, apretar massa el pit, no. Quines conseqüències pot tenir si apretem massa el pit? No, imagino no un dia, Raquel, sinó per sistema.
Clar, m'anava a dir, jo la veritat és que no he vist mai una lesió mamària que sigui conseqüència d'uns sostens massa apretats a nivell de fer esport, perquè tampoc aquests sostens esportius tampoc es porten 24 hores al dia, no? Es porten durant el temps que un està practicant ioga o corrent o fent bici, però al final estem parlant de mitja hora, una hora, dues hores, quatre. Vull dir que... òbviament alguna cosa que apretés tant com perquè et dificultés la respiració és que ja no te la posaries, em penso. A mi el que em sembla molt rellevant és el que estava comentant la companya, de diferenciar, i això només ho fan a les corseteries, la copa i el diàmetre de l'esquena. És a dir, si veiem molt a consulta dones que porten uns sostens que en realitat no els hi van bé, o perquè la copa és massa petita i l'aro, quan són sostens amb aro, en realitat està al mig de la mama, o perquè la tira és massa prima i aleshores fa aquell sot a l'espatlla, que al final el que està traduint és que els sostens no tenen suficient força, no?, per aguantar aquella mama. Mm-hmm. És a dir, anar a una corseteria, que ens prenguin bé les mides i que sortim d'això de mitjana, petita, gran, o de simplement el 90, 100, 110, perquè efectivament la copa és important i s'ha d'individualitzar.
Mm-hmm. Hi ha una altra teoria que diuen, hi ha un moviment, no?, que diuen millora sense sostens perquè així el col·làgen fa la feina d'aguantar. Què en penses al respecte, Raquel?
No, això no és cert, i a més hi ha certa evidència científica al respecte, eh? És a dir, al final, unes mames, sobretot com més grans són, clar, és evident que la gravetat aquí juga un paper, i no és el mateix tenir una mama petitoneta que tenir una mama que és una 110 o una 120, però al final quan nosaltres caminem i quan correm, la mama es va movent, i això és un, d'alguna manera és un microtraumatisme, i no és sa per la mama aquest moviment persistent.
Raquel Tulleuda, moltes gràcies, estimada, ens sentim dilluns.
Una abraçada
bon, bona
embaràs,
gràcies. Fins ara. Adéu. Teniu més preguntes per la Consoli?
Jo en tinc una.
Endavant.
A mi m'havien desaconsellat molt els sostenidors que tenen aro. No sé si això
va modes. Això és com allò del peix blau, sí.
Ara peix blau, ara... Jo vull saber ara la moda que diu. Bueno, no jo la moda estètica, sinó la moda perquè fa salut, eh?
Aro, si l'aro no talla el pit, a veure... Sí,
és incòmode, això. Pues el aro es dañino, como siempre, si no es la talla correcta. Por eso los especialistas están mucho... O sea, cuando venga una mujer con un sujetador inadecuado, lo primero que le dicen es quítate el aro. Porque el aro es lo que te está... es que puede partir incluso la glándula, o sea, nos puede causar lesiones internas. Sí, la verdad es que se han visto... Bueno, nosotros hemos visto muchos casos, especialistas también. Pues eso, si tú llevas un aro que te está clavando a mitad del pecho, pues evidentemente, aparte del daño, hace mucho daño, o incluso lesiones. Ya no estamos hablando de cáncer ni ese, sino lesiones internas producidas por los aros, porque este movimiento que hacemos al correr, al saltar, a bajar escaleras, claro, eso está ahí constantemente rozando y nos causa lesiones y además duele. Entonces, fuera aros, si no vamos correcto. También tenemos que tener en cuenta que la talla, para complicaros más, si tú estás llevando, invento, una 90F, si necesitas aro, sería más talla. ¿De acuerdo? Hay que poner más copas.
Ah, ¿sí?
Porque el aro tiene otro recorrido.
Ah.
Entonces, si vas sin aro, menos copa. Si llevas aro, una copita más. Entonces, el aro lo que hace es separar las mamas de otras formas, que también hay mujeres que es que realmente necesitan ese arito para que el pecho se lo coloque mejor. Incluso hay deportivos con aro. No es lo que más recomendamos, pero es que hay mujeres que sí o sí quieren aro, se sienten más cómodas, siempre y cuando lo lleven correctamente.
Clar, és que al final és sembla una tonteria, eh? Però heu d'anar a les botigues especialitzades i que us assessorin correctament, que us mesurin en cada situació, que els expliqueu per què voleu el sostenidor i segur que us ajuden. Em diuen, per cert, una doctora, em diu, els suspensoris d'avui s'utilitzen pel postoperatori d'urologia.
Ostres.
Alerta, postoperatori d'urologia. M'imagino que és, en el cas d'una operació de pit, per exemple, que sí que t'immobilitza la zona mamària, m'imagino que per tenir-ho recollit. I també el David Ávila, em fa, per cert, el nostre company del Gemantens, ens fa saber que s'utilitzen molt com a peça eròtica aquests suspensoris entre el món homosexual. Això és el que em diu ell.
Carai.
Per tant, som uns pringats que no sabem res.
No han passat de moda.
No han passat de moda. Consoli Senyas, fundadora de l'empresa Esbelta Lencera i experta en llenceria i cursa. Des d'aquí insistim, una crida a totes les dones, reviseu els sostens que porteu perquè poden implicar problemes de salut, com ens ha dit la Consoli, com ens ha dit la Raquel. Per tant, no us poseu sostens d'aquests baratets que us tallen el pit, bàsicament.
Es que, tampoco es cuestión ya por el precio, porque tenemos afortunadamente tantas casas en el mercado que tenemos muchísimos productos a muy buena calidad y precio. A veces no porque sean marcas o porque sea más caro va a dar mejor rendimiento. Lo importante, yo siempre diría que sea un material transpirable, que mantenga la piel seca por dentro, porque también es cierto que a veces mujeres...
que sujete, o sea, que sujete, que es lo que tiene que hacer el sujetador, dar firme, o sea, eso, que te sujete, que el pecho esté firme para que no haya esos desplazamientos. Y si es posible que no tenga costuras en la zona en contacto con la piel.
Seria, digamos, és tot molt complicat, la talla, el número,
bueno,
la
copa, el maro. Per això
professional, clar. És que,
per
això
ahí,
professiones, un sostén sense costures, ja, també n'hi ha,
sí.
També n'hi ha, clar.
No, però... que no necessària, que no necessàriament, ojo, que a veces confundimos un sujetador de algodón, pero claro, el algodón no tiene resistencia. Entonces, a veces vienen buscando algodón para deporte, pero un sujetador de algodón, claro, no tiene, a no ser que sea cubierto, o sea, que la parte interna sí que lleve algodón, pero tiene que llevar más resistencia. Ya te digo, afortunadamente ahí en el mercado hoy existen muchísimas marcas y muy buenas, a buen precio y muy competentes.
Clar que sí, clar que sí. És que oi que vas al dentista per arreglar-te les dents? Doncs aneu a especialistes, per favor, per col·locar els pits.
Social.
Ara, això també. Consol i Senyes, moltes gràcies, una abraçada.
Un plaer.
Fins ara. Adéu, adéu. Va, posem fin... Podem 35 marxar. Minuts més tard, eh? Punt i final a la sobretaula.
Que entri, que ens la prescrigui el metge de capçalera, com el de sortir amb les amigues els dijous a la nit, hauria d'estar prescrit.
Ja veuràs que ens ho subvencionaran. Marta del Cor, Fran Domènech, Carles Brai, Berester Vallès, Marta Pontnou i Òscar Broc. Moltes gràcies, estimats.
Adéu.
Nosaltres, una pausa i alerta, perquè a la tornada us dono dades. La taxa de mortalitat de l'infart de miocardi és del 9% en els homes i del 18% en les dones, o sigui, el doble. I aquest només és un exemple del que coneixem com a biaix de gènere en la medicina. Ara ho comentem.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Criatures de la nit i fenòmens de circ es congreguen a Sitges per celebrar el poder transformador del cinema de gènere. Del 3 al 13 d'octubre, vine a ser un dels nostres. El millor festival de cinema fantàstic del món. T'hi esperem.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
Tots aquells mars, la nova novel·la de Laia Aguilar. Un secret inconfessable ho pot canviar tot. Tots aquells mars, un llibre de columna.
Saps, m'han parlat molt i molt bé de tu. Veuràs que som gent de tota mena. D'arreglar el món amb un aperitiu i de descobrir la ciutat fent esport o passejant. Alguns treballem pel mar i des del mar. I d'altres ens mengem el món navegant o a través de la carta d'un restaurant. Com m'alegro que ja siguis aquí. Benvingut, nou Port Olímpic, Ajuntament de Barcelona.
El 4 Excel no l'ha impressionat. Està en un altre...
És d'amor? És d'estalvi. Perquè a Caprabo tens una gran varietat de frescos a preus més baixos, com la picada mixta de porc i boví, burger, meat, eroski, safata de 400 grams de 2,82 €. Caprabo. Amor etern als preus bons.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Si us agrada fer rutes a peu o en bicicleta per les comarques gironines, ara teniu una eina web gratuïta que permet personalitzar les sortides per les vies verdes de Girona o la ruta Pirinexus. Pedala o camina en un sol dia o crea les teves etapes amb recomanacions, mapes, serveis. Entra a la web planificador.viesverdes.cat i gaudeix de la natura a cada pas.
Vols liderar el futur? Comença avui. Durant 15 anys, ISDI ha marcat la diferència, redefinint l'educació en negocis digitals. Fundada pel director general de Google, som la Business School número 1 per empreses i headhunters digitals. A ISDI formem el talent digital que les empreses busquen. Això és ISDI, l'elecció dels líders.
A partir del 5 de desembre, per primera vegada, en Mic, en 5 segons, la mosca i el cargol del Super 3 seran al teatre La Biblioteca per cantar, jugar, explicar contes, fer trucs de màgia...
Quina bona idea!
Que hi voldràs venir?
Serà molt xulo!
Aconsegueix les teves entrades. Mac Mac Mic, una producció de La Perla 29. Consulta'n la informació al web del Super 3.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Encetant la nova era del rock català amb en Dan Peralbo. Oh, come on, come on.
Ja fa 4 anys que ens van volar el cap amb un primer EP que arrossegaven des de que eren adolescents. Després d'haver guanyat el concurs musical Sona Nou i d'haver-se foguejat en els escenaris d'uns quants festivals, en Dan Peralbo i el Comboi debuten ara amb el seu primer disc, on hi ha cançons que t'ho foten tot en l'aire a cop de riff i de guitarra, com en aquesta, que es diu Com es mou.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio amb Elisenda Carot.
Passen 9 minutets de 6:15 de la tarda. El llibre del Gènesi explica que Déu va crear l'home a la seva imatge i semblança i que després, amb una costella, de l'home, va fer la dona. Ens agradi o no, la nostra religió, la nostra cultura i fins i tot la nostra ciència s'han basat des de sempre en aquest model patriarcal. És a dir, la manera normal de l'ésser humà és el model masculí i tot allò que no sigui masculí és una excepció. Doncs bé, hi ha un 49,5% de la humanitat que és l'excepció, i això té implicacions, per exemple, en la medicina. Avui us proposem un llibre, us ho hem comentat abans, un llibre que es titula Ets una exagerada, viatge de gènere i sexe en salut. El publica Raig Verd i l'han dirigit Isabel Montaner i Blanca Collvinent. Benvingudes.
Gràcies.
Benvingudes a la tarda de Catalunya Ràdio. Us ho han dit alguna vegada, això de ets una exagerada, vosaltres?
Home, moltes, no?
Sí,
jo crec que totes les dones ens ho han dit, no?
Sí, alguna.
Home, a mi milers de vegades. I o t'ho inventes, o això és mental, no?
Ets una histèrica...
Això no han sigut tan insultants, però això tens la regla. Estàs premenstrual, no? A veure, Isabel, tu ets periodista feminista, segons diu la solapa del llibre. Blanca, tu ets metge de família.
No, soc medicina interna i treballo a urgències.
Ah, medicina interna i adjunta al servei d'urgències de l'Hospital Clínic. Mm-hmm. I no sou ben bé les autores del llibre. A veure, qui és l'autor o autora si no sou vosaltres? Expliqueu-me. Perquè vosaltres us signeu com a directores.
Val. A veure, explico. Sí. A veure, hi ha moltes autores, jo crec que una trentena, que són les metgesses i algun metge que han fet els articles mèdics, on aquí, no, la Blanca els ha coordinat i els ha revisat i els hem anat treballant també entre les dues. I després hi ha les entrevistes, els testimonis, que aquestes les he fetes jo, com a periodista.
Mm-hmm. El llibre exposeu 13 malalties, 13, que es diagnostiquen i es tracten malament per culpa del biaix de gènere. Direu que aquest biaix està canviant en els últims anys o seguim exactament allà on érem?
1% potser ha canviat, però falta moltíssim. Jo crec que ha canviat molt poc. Molt poc.
Malauradament,
Sí, que se'n comença a parlar, potser fa 30 anys que se n'ha començat a parlar i, en canvi, no ha canviat. Els protocols d'actuació no han canviat, els protocols mèdics, els articles mèdics pràcticament... De fa 30 anys a mare ha canviat alguna cosa i de fa 100 anys a mare ha canviat moltíssim. Uh-huh. Però el que és tractar independentment de per separat les dones i els homes o els gèneres no binaris, això no encara.
El primer cas del llibre el protagonitza una tal Helena. L'Helena, penseu, va tenir un tumor al cap als 28 anys i després va tenir problemes coronaris que durant 5 anys li van tractar com si fos ansietat. A veure, què va fallar aquí? Com i quan es descobreix l'error?
Jo crec que aquest és un exemple molt clar del que deia la Blanca, no? D'explicar com els protocols estan determinats des d'una mirada masculina. Llavors, igual que diem, no?, que ens diuen que som unes exagerades, no?, doncs llavors molta sintomatologia s'associa a l'ansietat, no?, perquè les dones pues, tot ho acabem generant com ansietat, no? Tens ansietat. I en comptes de mirar d'on venia aquesta ansietat, perquè ella sí que tenia ansietat.
Clar, pot ser un dels símptomes, clar. O pot ser una conseqüència.
Clar, però no li miraven, perquè amb aquesta mirada androcèntrica i d'home... Pues bueno, tens ansietat durant 5 anys. És que ella mateixa ho diu a l'entrevista. Diu, si això li hagués passat al meu home, jo ja hauria dit molt abans que no, el problema no era ansietat, sinó que era una altra cosa. No?
El problema és que estem com molt acostumats, molt formats, molt ens han ensenyat, i és el que ja dic, els llibres, els facultats, a tot arreu, un tipus de manifestació clínica que no era la que li passava a l'Helena. Per començar, era una noia jove. I amb una noia jove no hi penses.
Problemes coronaris, no?
Problemes coronaris. Això ja va ser potser el pitjor que li podia haver passat, no? Que es va tardar molt perquè era una noia jove. Per si fos poc, havia passat un tumor i és normal que estiguis ansiosa amb tot el que has passat, només faltaria. I no es va pensar en això. I després, si penso que va mancar una mica, doncs això, saber que els símptomes amb una dona poden no ser iguals que els que estem acostumats a sentir amb un home. Si ella els hagués explicat igual que un home, una opressió al pit que se'm va cap al coll cada vegada que camino i em quedo tota suada, potser l'haguessin fet cas, però ella notava uns símptomes una mica diferents i llavors, doncs...
Perquè com són? Perquè amb això tenim dubtes. Són diferents els símptomes o és que les dones tenim més resiliència i estem... més acostumades a aguantar algunes coses.
Jo crec que són les dues coses, no? Sí, que això ho hem parlat amb la Blanca, sí. No? La socialització que nosaltres tenim de gènere fa que suportem més el dolor, aguantem més les situacions, perquè ens diuen, no?, que hem de ser així, no? I llavors també ens comuniquem des d'un altre lloc, d'una altra manera. I també, no?, quan tu arribes a la consulta, la persona que tens al davant no està acostumada, tampoc, no?, a aquest tipus de comunicació, més enllà de que la sintomatologia sigui una altra, eh? Vull dir que això ho pot explicar millor la Blanca.
A veure, els símptomes... El dolor al pit... El tenen, les dones també el tenen majoritàriament, és el principal símptoma. El que passa que moltes vegades no és el símptoma al qual li dona més importància, a vegades comença un dolor al pit i després elles van aguantant fins que s'ofeguen o fins que es cansen i consulten perquè s'han cansat o perquè tenen un ofec. Llavors, si no els hi preguntes, potser no expliquen el dolor. I després que el dolor pot no ser igual que els dolors que estem acostumats a dir, pot no ser molt opressiu, pot ser que augmenti el respirar, pot tenir algunes característiques que no són les que els llibres ens diuen que són les dels homes, no? I a més, acostumen a anar acompanyades d'altres símptomes. Llavors, si no pares atenció que allò podria ser un infart de miocardi, que podria ser una isquèmia coronària, doncs et pots equivocar.
Al llibre expliqueu que les dones que han patit un infart de miocardi tenen fins a 3 vegades més símptomes d'ansietat i depressió respecte als homes. És per aquest tard diagnòstic? És per què?
Clar, el per què exactament no se sap, eh? Vull dir, el diagnòstic tardà pot influir molt i després jo penso que també, com deia l'Isabel, no? El component social, diguem-ne, pot influir moltíssim. És a dir, com una dona s'adapta posteriorment a la seva vida si ha tingut un infart, és pitjor, li costa, bueno, l'adaptació és diferent, probablement perquè hi ha unes càrregues de treball que no se les pot treure de sobre o no se les sap treure de sobre o no està acostumada a que se les pugui treure de sobre. Pel que sigui, l'adaptació social posterior costa bastant més.
De fet, parlem de problemes o dolors que tenen a veure amb l'aparell reproductor. Aquests han estat històricament infradiagnosticats, infravalorats, infrainvestigats, infratots, no? Si aquests... I em ve al cap l'endometriosi, no?, per exemple, que ara últimament n'estem parlant, però si això hagués passat als homes, hagués afectat als homes, segurament estaríem en un altre punt, no?
Home, segurament s'hauria investigat moltíssim, s'haurien fet grans protocols i s'hauria fet una gran inversió farmacològica, per dir-ho així, ras i curt. Que passa que sí que nosaltres al llibre no hem volgut tractar, diguem, les malalties específiques de dones, sinó que el que volíem era que tota la ciutadania entengués que qualsevol malaltia té un biaix de gènere, tant, no?, tant de sexe, de gènere, d'edat, d'origen, perquè això també surt al llibre, no?, com el fet de ser una persona migrada també influencia en el diagnòstic, no?, o en el tractament.
Exacte. Nosaltres volem insistir molt en que dones i homes no som iguals. Insisteixo dones i homes perquè és el que coneixem. Tots els estudis que s'han fet que comença a veure aquestes diferències són dones i homes. No es mira, diguem-ne, canvis de sexe, no es mira gèneres no binaris,
Estem parlant del sexe purament,
Sexe purament o homes i dones, perquè moltes vegades es diu homes i dones i no sap ben bé si s'està mirant el sexe o està mirant el gènere. Hi ha molta confusió.
Ah, d'acord.
Hi ha molta confusió, massa confusió respecte a sexe i gènere. Moltes vegades és perquè, tot i que les persones que estiguin parlant de sexe o de gènere saben de què estan parlant, no es pot saber ben bé quina és la diferència. No, és que ho dic perquè moltes vegades no saben de què està parlant, eh? Vull dir que és important distingir una cosa de l'altra. El sexe és el sexe biològic, el gènere és tot el component, diguem-ne, sociocultural associat
I el que nosaltres podem decidir.
Exacte, exacte. I el que cadascú se sent, no?, de generar un altre. Llavors, no es pot confondre, i que moltes vegades és molt difícil de distingir quina és la influència, perquè si és pel sexe, en el cas del dolor toràcic, per què consulten tard? Perquè elles són més resilients, o perquè tenen altres coses més importants, o perquè elles el dolor, diguem-ne, fisiològicament, la recepció, els receptors del dolor no són tan forts com a l'altre. És difícil de dir. Però la qüestió és, el que vull dir és això, és que cadascú és diferent. Llavors, les dones i els homes, ara parlaré en general de dones i homes perquè és el que més es coneix i el que més, diguem-ne, són els grups majoritaris, no som iguals, o sigui, per fora som absolutament diferents, és evident, tothom ho veu, només néixer ho sabem, imagina't per dintre, o sigui, hi ha moltíssima diferència i evidentment, això influeix en la malaltia, en la salut.
Digues.
Que volia comentar que amb això que deia la Blanca, que nosaltres volíem, intentant el llibre, també introduir com afectava tot aquest viatge a la diversitat de gèneres, no? I això ens ha estat impossible, perquè el que dèiem és que pràcticament és nula la informació que existeix. Si n'hi ha poca, de gairebé el 50% de la població, que deies
imagina't,
tu, doncs d'un 2%, doncs, i això sí que no, ens sap greu, perquè ens hauria agradat doncs, de poder explicar una mica també això.
Clar, que és molt difícil investigar sobre, per exemple, gèneres no binaris. Quan tu preguntes, quan fas un estudi i ho preguntes si ets home, si ets dona, si ets no, un altre gènere, que diguin no binari, contesta molt poca gent. O sigui, les mostres són molt petites. Clar. I a més són molt heterogènies, perquè dintre del no binarisme o fluid, o sigui, hi ha molta heterogènia.
Necessitarem molts anys encara per arribar a conclusions.
Exacte.
A la Cristina, un altre dels casos que repasseu, li diagnostiquen un càncer de mama quan té 30 anys. Li van provocar una menopausa avançada i ningú li va explicar les conseqüències d'aquest procés. Per què passa tan sovint que els metges o el sistema mèdic s'obliden de la persona?
Bueno, jo crec que hi ha molts factors, i a partir de les entrevistes fetes i també dels articles, jo crec que en aquest cas d'aquesta noia també va fer el creuament de que era una noia jove. Llavors, una noia jove que tingui càncer de mama també no és tan comú. I després no es té en compte que una menopausa és una cosa important pel cos de la
dona.
Però
creus que si hi ha un home, és a dir, el cas de la Cristina, fos un home de 30 anys, també jove igual, l'hagués afectat amb un problema d'erecció, no l'haguessin avisat?
Mira, doncs no ho sé, perquè mira, no ho sé. Mira,
que estic tan convençuda que estic.
A veure, jo no t'ho dic perquè nosaltres també, no, hem entrevistat a un home amb càncer de mama, i ell es queixa de que a la consulta mai se li va informar dels problemes després que tindria en la seva sexualitat, i que reclamava que se li hagués informat. No se li va informar tampoc, amb ella tampoc. O sigui, és com si la sexualitat, o sigui, una persona que ha tingut càncer, pues la sexualitat és a banda, no? Mm-hmm. Jo crec que potser falta, jo crec, una mirada més holística no? i més humanista de les persones amb una consulta mèdica, i després també jo voldria, no?, una llança cap al sector, perquè crec que tenen poc temps, poca preparació, perquè no hi ha formació en perspectiva de gènere, no hi ha recerques en perspectiva de gènere, no hi ha protocols. Clar, llavors, si tu no tens cap base, com pots incorporar això a la teva consulta? Mm-hmm. És molt difícil.
Blanca. També haig de dir que aquesta visió holística cada vegada s'intenta fer més, eh? Una visió holística que englobi tots els, no?, l'àrea biopsicosocial, que es diu, una mica tots els aspectes de la malaltia, perquè cada vegada es veu la importància de tot això. El que passa que en aquesta visió holística que cada vegada s'està intentant implementar més, el sexe i el gènere fins ara s'han tingut molt poc en compte. O sigui, es té en compte d'altres situacions socioculturals, però el sexe i el gènere, no, cosa que crida l'atenció perquè potser és la característica més important d'una persona, el primer que mires, no, el primer que veus, el primer que notes, probablement sigui el teu sexe i el teu gènere. Llavors, la idea és això, és tenir en compte cadascú com és, sobretot tenint en compte el sexe i el gènere.
També m'ha cridat l'atenció que l'Helena, una de les protagonistes de les que hem parlat, la protagonista del primer cas, diu, després del que he viscut em poso sempre en el pitjor lloc i la culpabilitat no m'abandona. O sigui, que la pacient no ha rebut un mal diagnòstic i a sobre se sent culpable. Passa sovint això? Per què? Per no haver consultat a un altre especialista?
Sí. Bueno, jo crec que les entrevistes, això es veu gairebé totes, no? El sentiment de culpa, perquè tu creus que hauries d'haver fet d'una manera determinada, o potser si hagués dit això, potser si hagués fet allò, potser si... No? Bueno, que això també ens passa. Això també és socialització de gènere, no? Que les dones carreguem amb la culpa, no? Quan pateixes una agressió sexual, la primera cosa que sents és que... Què he fet jo, no? Quan hem de dir què ha fet ell, no? Llavors, jo crec que és això. Sí que és cert que a poc elles van traient-se de sobre aquesta culpa i sobretot totes han expressat que apareixen en aquest llibre, treballar, fer aquesta entrevista els ha anat molt bé i que sobretot ho han fet per ajudar a altres dones. Uh-huh. Perquè altres dones tinguin les eines, si poden, no? Si llegeixen i si entenen la situació, perquè no els hi passi el que els hi va passar amb elles. Llavors, bueno, jo crec que aquí la solidaritat... No? Uh-huh.
Hi ha una altra cosa, una altra patologia en la que es veu claríssimament aquesta bretxa de gènere, en el cas de la Laia. És una noia amb un trastorn de l'espectre autista. La Laia estudia medicina i diu que el model d'autisme que li ensenyen a la carrera, que li van ensenyar a la carrera, no s'assembla gens a ella. Ostres, comencem malament. També és el factor socialitzador, no?, dels trastorns de l'espectre autista, que moltes dones es diagnostiquen tard perquè, per mimesi, no?, ens amaguem, no?, entre la multitud.
Totalment.
Però aquest és el problema. Un dels problemes és que, o sigui, les dones es manifesta de manera diferent. Les dones, a més, normalment tenen altes capacitats i tenen aquesta capacitat de dissimular el que els hi passa, la seva dificultat de relació, i això dissimulen, i com que saben dissimular bé, doncs passen desapercebudes. I llavors el diagnòstic arriba tard, i elles s'han passat malament durant molts més anys, perquè nosaltres tenim una visió molt masculinitzada o molt androcèntrica del que és la malaltia. Llavors...
És el mateix que en els casos de TEA?
Sí, bueno, el trastorn de l'espectre autista és això. Sí.
La resta,
sí,
eh? Qualsevol. Per què costa tant diagnosticar-les?
Jo crec que en el cas de la TEA és bastant, bastant peculiar, no? Pel fet de que el nostre imaginari és un nen petit que no sap jugar, que no parla, i en canvi les noies, com deia la Blanca, a part de TEA, el que tenen normalment són altes capacitats, la socialització de gènere fa...
Cola, no?
Cola, tot i que la Laia ho diu, no? Jo arribo a casa esgotada.
Un esforç social que ha de fer.
És un esforç, no? Però i en altres casos també costa diagnosticar. Sí. Sobretot per això, per exemple, de salut mental i el cas de la noia que pateix psicosi.
Sí.
Bueno, doncs ella també ha amagat, no? Perquè ha tingut les eines. Ha tingut les eines per amagar això. I un home segurament no necessita ni amagar-ho, sabeu?
Sí, perfectament.
No, és que és això, és un problema important.
Pel que fa al dolor psíquic i emocional de les dones, històricament s'ha menystingut, no? Penso ara en una pèrdua gestacional, no? Mm. És que no s'ha atès directament.
Aquest és... Exacte, bueno, digues.
No, jo anava a dir el cas de l'Helena del llibre, és claríssim. Ella ha passat per un dolor immens, immens. S'ha sentit molt maltractada, no ha pogut fer el dol, no ha estat acompanyada pel dol, ni ella ni la seva parella, perquè aquí també hem d'incloure la parella, no? Però, bueno, se suposa que no passa res, no? Tu tens un avortament i ja està. I no passa res, ja li passa a moltes dones. Mm. És igual que el dolor de menstruació, li passa a moltes dones, no?
Totalment.
Clar, jo penso que aquí hi ha una mica de dos problemes, no? O sigui, una mica és el problema de la concepció de la medicina, ha estat molt basada en un model únic, no?, que és masculí, i després també fins ara hi ha hagut molt, ara està canviant afortunadament, però el model patriarcal, és a dir, el metge sap, el
demanaré brevetat perquè hem d'anar al butlletí,
eh? Vale. El metge sap i el malalt escolta. Llavors, no escoltem prou les seves necessitats, i és el que diu ella, normalitzem un fet que no és normal. Llavors, que no s'hagi de morir d'això no vol dir que no sigui normal, igual que amb el càncer, que no s'hagi de... Bueno, que no pugui tenir fills és molt greu, o que tingui algun problema és molt greu, tot i que salvi.
Ets una exagerada. Viatge de gènere i sexe en salut. Avui n'hem parlat amb la Blanca Collvinent i la Isabel Montaner. Gràcies a totes dues. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Ara anem al butlletí. Després del butlletí us explicaran alerta en el butlletí que Israel assegura que ha bombardejat el quarter general d'Hezbollah a Beirut i l'objectiu de l'atac podria ser el líder absolut de la milícia, Hassan Nasrallah. Ara us ho expliquen al butlletí. Nosaltres ara tornem.
Garcia aixeca la passada.
Tot és possible un dia de partit. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada.
Dissabte, a partir de les 8, la TDT de l'Osasuna Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
El compromís d'MGC Mútua. Fomentem la salut i la prevenció de la malaltia. Invertim en recerca mèdica, sempre compromesos amb el teu benestar i el de la nostra societat. I sempre vetllant per la teva salut. Fundació MGC i MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Generalitat de Catalunya, Estrella Damm, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut.
Som persones tenint cura de persones.
Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
La dels metges.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.